10 i 40 minuts del matí, ara la Gina i la Rosa us hauria de dir: no us calen tants papers perquè us ho sabeu. Vaja, no sé quan en vam parlar per primer cop del dret a morir dignament, de tot el que ha portat al darrere, el testament vital, etc, etc. Rosa Beckers, bon dia.
Hola, bon dia.
Recordes quan en vam parlar per primer cop?
Pues
és que fa anys d'això, eh?
La primera vegada, un parell d'anys.
Ben bons, sí. Abans de la pandèmia, abans, diria, no?
Abans de la pandèmia, doncs potser.
Diria que sí, Gine, abans de la pandèmia n'havíem
abans
parlat,
eh?
Abans
de la pandèmia, després de que a nivell municipal s'aprovés la moció de suport a la mort digna.
Exacte.
Estem parlant del 2018.
Exacte. I ara ja hi ha una llei sobre la taula, des de fa un any, una llei que era molt necessària, molt esperada, i aquest proper dimarts, dia 20, a la Biblioteca Santiago Rossinyol hi haurà un acte precisament organitzat per l'Associació pel Dret a Morir Dignament per fer valoració del que ha suposat aquest any de la llei de l'eutanàsia, o del que en diem la llei de l'eutanàsia. Si us hagués de preguntar què ha passat en aquest any, si és que creieu que la gent ara té més assumit tot aquest procés o que ja no fa tanta por parlar del testament vital, què diríeu?
A veure, el tabú respecte a l'amor jo crec que es manté. Costa. El que passa és que...
Costa parlar de la mort, eh?
Sí, costa. Per això fem coses, perquè la gent se n'adongui que l'amor forma part de la vida i, per tant, no cal pensar-hi cada dia, però sí que val la pena tenir alguna conversa per tractar aquest tema.
Deixeu-me que m'aturi aquí. Per què costa parlar de la mort encara, Rosa?
Perquè suposo que per tradició, si més no la nostra societat, la mort ha sigut, com diu ella, un tema tabú. És que ni tan sols als nens se'ls hi parla clarament. Anem al cel, bueno, hi ha una estrella... Aleshores entenem que la realitat és una altra i que no passa res, que hem de parlar. O sigui, nosaltres volem viure bé i desitgem tindre una bona mort.
El que val per la mort val també pel dolor. També és tabú parlar del dolor.
Sí.
Del dolor, el que passa, és a dir, que... de tot aquell procés que
sí.
pot comportar una malaltia.
Exacte,
moltes vegades.
Sí. El que passa que sembla que la gent té entès que pel dolor hi ha solució. El problema és quan ja no hi ha solució. Aleshores és quan hem d'anar a parar aquestes altres opcions que, per sort, ara ens dona la llei.
Mm-hmm.
O, bueno, és cert que hi ha en el departament de PADES que estan fent molt bona feina, però, bueno, arriba un moment que, malauradament...
I sempre ens heu dit que una cosa no exclou l'altra,
En absolut, en absolut. O sigui,
és a dir,
persona...
aquells que pensin, no, és que així evita... No és qüestió d'evitar res. Els PADES, i precisament l'Hospital Sant Camil, com saben tots vostès, té una llarga tradició
i un gran
reconeixement i un gran equip de PADES, de les persones que ajuden, com ho diem... A ben morir, com diuen...
Sí, sí. A passar els últims,
bona,
a passar els últims dies de la teva vida.
Sí. És que és un terme, diríem, fins i tot creiem que molt adequat, això del ben morir, una bona mort.
Significa això, eutanàsia és una bona mort, des de les societats gregues que s'ho plantejaven, no? Sempre la gent ha defensat això, que s'ha de viure bé i s'ha de poder morir bé.
Què és fonamental saber... entre el que hi havia abans de la llei i el que hi ha després de la llei? Per què ha servit la llei fonamentalment per la gent de cada dia?
A veure, sobretot és un dret que han pogut adquirir aquelles persones que tenien un dolor insuportable, no? Tant físic com psíquic, amb una malaltia degenerativa que s'anava allargant i que els pal·liatius era una qüestió molt més tardana. O bé, l'altra part també, que aquí entraria la part de Ramon San Pedro, és quan tu tens un patiment greu, no?
Durant molts anys.
Sí, i impossibilitant, no? Això ha permès. Llavors, les famílies o les persones, sobretot les persones que tenen aquest patiment insuportable i que saps que els pal·liatius no estàs en un moment final, no? Sinó pues saben que han adquirit aquest dret. És un dret que realment no va a tota la societat, però és un dret que ha fet que moltes persones descansin perquè saben que el tenen.
Mm-hmm. Que és el dret a poder decidir, quan un té plena consciència, com vol que siguin els darrers dies de la seva vida, o què vol que facin les altres persones en una determinada circumstància.
Exacte, i finalment arriba el moment en què decideix que aquell dia o un altre dia vol morir. I com vol morir? Amb la família, a casa seva, a l'hospital... Clar, això és fantàstic, poder tindre aquesta autonomia. Per això, aquestes persones que deia, com deia la Gine, que tenen malalties degeneratives, que malauradament ara n'hi ha moltes, tipus ELA, tipus esclerosis, sí, pues, que estan impossibilitades, al saber que en un moment donat tenen una porta oberta, o sigui, que podran alliberar-se de la seva, del seu dolor i de la seva situació, això és, per mi és magnífic, és un gran què.
Com són les coses, aquest any en què s'està parlant molt, i són camins paral·lels, però segurament els dos ens porten a una circumstància bastant semblant des del punt de vista ètic-moral que ens fa ballar el cap. Aquest any en què s'està parlant tant dels suïcidis, suïcidis, de com després de la pandèmia, com la pandèmia ha afectat l'estat emocional de moltes persones, i aquí situem un altre registre de les coses, que és amb la plena consciència, amb l'estabilitat emocional, que un pugui escriure des d'aquesta estabilitat emocional allò que creu que li agradaria que passés quan es pugui donar la possibilitat que ell ja no sigui capaç de decidir.
Sí, a veure, és que és una decisió molt meditada. O sigui, fer el procés, o sigui, començar aquest procés és una decisió molt meditada.
Que no va, Gine, d'allò, em vull morir. No va d'això, eh?
No.
És perquè molt... no sé si a vegades hi ha també una certa confusió, que amb això de l'eutanàsia, mira, ara tothom pot decidir... No.
La llei és molt garantista. És molt garantista. La llei té un procés d'uns 45-50 dies, implica que tu... estem molt contents amb el Departament de Salut de Catalunya, t'ho asseguro, hi ha molta informació. Pensa que...
Quan us publiquem aquesta entrevista, us publicarem l'enllaç al Departament de Salut, que hi ha un tríptic informatiu on s'explica claríssimament com funciona tot el procés del testament vital, fins a quin punt, el que deia la Gine, hi ha tota una sèrie de professionals que validen...
Sí, pensa que d'objectors, ara els estaven comptant, d'objectors, només tenim un 0,15% a Catalunya, o sigui, 167 objectors, dels quals 144 són metges o metgesses, d'infermeria 20, farmàcia 1 i psicòlegs clínics 2, vull dir que són mínims. A més, el Departament de Salut ha creat un registre amb tots els objectors de cara a que la persona que s'adreça habitualment al metge de família, o sigui, habitualment busca el metge responsable. Si el metge responsable no es veu capacitat, automàticament el deriva a una altra persona.
Perquè la llei contempla això, que els metges, que el personal sanitari pugui exercir l'objecció de consciència perquè no es cregui capacitat per 50.000 circumstàncies ideològiques, morals, ètiques, les que sigui, i que pugui derivar aleshores a un altre professional per ajudar aquesta persona.
El metge responsable, després de fer l'informe, primer has de fer el consentiment informat, sempre és un requisit, està molt bé tenir el document de voluntats anticipades prèviament, perquè ja ho has manifestat amb molt de temps abans. Després, un cop fas el teu informe, aquest passa a un metge assessor i extern. Un cop el metge assessor extern passa a donar l'informe, automàticament va a una comissió, a un comitè de garanties i avaluació creat pel Departament de Salut, que depèn d'allà, i està format per unes 24 persones.
12.
12 per un cantó, sí, i les suplents, sí.
I aquest comitè és el que valora les circumstàncies de la persona que ha sol·licitat?
Sobretot valora els dos informes. Llavors, és un comitè que avala la petició com que la posa en qüestió. També es pot denegar. Tot és molt confidencial. Precisament, la doctora Glòria Cantarell, que és la que farà la xerrada...
Que és la vicepresidenta de l'Associació del Dret a Morir Dignament.
Sí. Ella forma part com a representant de la societat civil del Comitè de Garanties i Avaluació. O sigui que tindran una informació aquelles persones que vulguin coses més específiques directament, sempre i quan ella manté la confidencialitat
està clar.
Aquells temes que no pertoquen. I de fet, En quant a dades, les tens, Rosa, tu, les dades de gent que ha demanat sí. l'eutanàsia?
Sí, a veure.
Les que, tenim les que ha donat el Departament de Salut.
Al juny, no? Al juny del 22.
Al juny, de, sí.
És a dir, al juny d'aquest any.
Exacte, sí. Un any just.
Un any just.
De la llei.
Mira, en ha... aquest any de la llei, en sí. aquest any de la vigència de la sí. llei?
És més, és curiós, però quan va entrar la llei ja hi havia sol·licituds.
Perquè la llei sí, responia a una demanda.
Exacte,
eh?
Una petició i a un treball que s'ha fet des de l'associació mm-hmm. i també des de la societat.
Que després farem un apunt, perquè tot plegat, i em sembla que vosaltres ens ho veu dir també en el seu dia, tot plegat pot començar d'una manera tan simple com que una persona deixi per escrit en un full, tan simple com això, signat per la persona, pot començar per aquí. És a dir, jo vull que, amb un, diguem-ne, amb una expressió personal, després s'ha de fer tota la tramitació, però pot començar tan simple com que algú faci un esbós d'un text amb les intencions i ho deixi sobre
sí,
paper. Eh?
Sí, i a més que la registri.
Que registri.
I la registri.
És molt important perquè...
Perquè si no, no serveix de gran cosa. Eh?
Clar, si tu no registres aquest full, et pots trobar amb alguns metges que...
Que et diguin, bé, escolti'm.
Bueno, jo no sé res, tal, i és molt important sempre que tu fas
sempre.
Alguna tipus de demanda, que hi ha el CAP, on te sigui, sí, tu sí. ho registris.
Després explicarem el procés una vegada més per a aquelles persones que puguin tenir interès, perquè això com els testaments es pot fer als 30, als 40, als 50, als 60, en qualsevol moment de la vida. Eh? Tornem a les xifres. En aquest any de vigència de la llei de l'eutanàsia...
Mira, hi han hagut 137 sol·licituds i se n'han aprovat 78. Podem explicar que atenció primària n'hi han arribat 81, a centres hospitalaris 45, als centres de salut mental 1, a centres de paliatiu 4, a centres d'atenció intermèdia 6. Se n'han realitzat
sí.
60. Com que es pot triar al domicili o a l'hospital,
sí.
que és també una de les avantatges d'aquesta llei, tenim 33 s'han realitzat a domicili, 20 a centres hospitalaris, 5 a centres d'atenció intermèdia, m'imagino que són sociosanitaris. Sí. 2 a residències, estan pendents de realitzar 5, a jornades 4, i èxitus prematur 9, que són les persones que s'han mort
abans
de que arribés el moment
de poder-los practicar l'eutanàsia.
Que ja havia triat, sí.
O sigui que hi ha persones que en això crec que no ha canviat el concepte de morir a casa.
No, hi ha persones que volen morir a casa, amb la família. És que, a més, això ho permet. O sigui, tu pots tindre al voltant teu els teus fills, acomiadar-te, fer una festa, plorar...
El que vulguis.
El que vulguis. I l'equip que vindrà, que serà el que finalment et farà o et posarà sí, la sedació sí, definitiva, sí. Doncs està allà i està amb tothom.
Ho dic perquè
no és res...
No és una qüestió menor, eh? No. Aquelles famílies que poden viure la resta de la seva vida amb aquell trauma de dir jo no hi era quan va morir.
Per exemple.
Hi ha persones que dins seu, òbviament, després ho gestionen emocionalment, no? Però aquell punt de dir jo no hi era. I vaig ser durant molts dies i, en canvi, el dia jo no hi era, no?
A la xerrada del dia 20
sí.
hem seleccionat dos reportatges de TV3. Sí. Un és la Déu a la Montserrat, que és fantàstic, realment és fantàstic, està explicat per la família, no? I a la Montserrat devia ser un personatge fascinant. I l'altre, doncs, des de l'equip mèdic del doctor Trueta, de l'Hospital de Girona. I els dos els veus com estan molt ben tractats, no són gens agressius, i sobretot que la gent sàpiga que això és que et pots trobar, però no és habitual trobar-te amb una situació d'aquestes característiques.
Està clar, podem morir de moltes maneres, però amb una situació així tampoc és habitual, i el que acaba de llegir la Rosa, ja veig que més o menys la meitat no estan acceptades. És a dir, que aquest procés de garantia és un procés molt estricte.
Molt estricte.
Molt.
És molt garantista. És tan garantista perquè, en definitiva, quan vam parlar... sobretot aquí, com ho aprova el Congrés de Diputats,
sí.
vam preguntar a una de les diputades què havia passat, perquè clar, nosaltres hauríem defensat una cosa més àmplia. Llavors van dir que era garantista perquè, en definitiva, si no, ens exposaven a que el Constitucional el tirés cap enrere, perquè teníem molt clar que en el moment que s'aprovés aquesta llei passaria ràpidament a ser protestada per Vox o pel PP. O sigui, ho teníem claríssim. Llavors és garantista però dona sortides a la gent.
No? I no exclou cap altra possibilitat, eh? Anava a dir, cadascú, des d'aquelles persones que diuen, bé, deixem que la vida faci, o deixem que Déu faci, pels qui creguin, fins pues... a aquelles persones que es plantegen, com deia la Rosa, que en un determinat moment volen que hi hagi la família, volen que es faci alguna cosa determinada, volen que aquest comiat sigui d'una determinada manera.
La societat civil està a favor d'aquesta llei. La societat civil en més d'un 80% la demanava. Uh-huh. A veure, nosaltres com a associació de dret a morir dignament des dels anys 80 hem estat treballant molt amb el Parlament de Catalunya. Hem treballat i sempre ho han tingut molt clar. Inclús recordo que, bueno, recordo, vaig llegir, que en l'època de Convergència havien fet una votació, una consulta als seus.
Sí,
la majoria va votar que sí.
Ara,
que èticament cadascú pot abstenir-se o no. Jo recordo en la que vaig estar en una sessió que ens van agrair que havíem estat el motor de les reunions, de les entrevistes, va haver un dels parlamentaris que ell es va aixecar i va dir jo m'he abstingut per una qüestió personal, però no m'oposo, mm-hmm. però èticament en allò que forma part de la intimitat pues no puc recolzar-lo, però això sí, això forma part de la part íntima. Llavors és un dret que no tens l'obligació d'exercir, però sí que quan et trobes amb algú proper...
Yeah. Que tothom té algú proper que ha viscut situacions d'aquelles que acaben minant la moral de qualsevol i donant voltes al sentit de la vida.
I del malalt,
està clar.
Volem ser lliures fins al final, allò de dir, tenir capacitat per poder dir... Prou, fixa't que la importància del DBA és molt, o sigui, perquè... A veure... gent amb malalties com un Alzheimer, no?, o una demència, que han deixat, no?, en el seu moment, quan tenies capacitat jurídica,
sí,
escrit, les persones que són representants han pogut moure la documentació i s'ha pogut exercitar, quan abans era tremendo.
Uh-huh.
O sigui, llavors, si tu tens aquesta idea de jo no vull arribar fins aquí...
I que les persones que m'envolten s'hagin de trobar, aleshores, amb les dificultats de saber com gestionar, sinó que tot ja estigui escrit.
Sí, llavors, nosaltres per això estem aquí a Sitges i intentem sempre informar, fem tallers perquè vegin que fer un DBA tampoc és tan complicat.
Mm-hmm. Perquè fer un DBA comença, bàsicament, en això, en una persona que deixi...
Escrit
allò que voldria.
Però ja no tant per la mort, perquè mm-hmm. la mort és una llei que ha arribat fa un any, sinó com voldria que fos el seu final, si voldria rebre un tractament o no,
no.
O sigui, els drets del malalt, en el fons. O sigui, si vol que el trec, que no li facin res, però que ha de seguir a l'hospital.
Quantes persones ho hem escoltat que ho diuen, eh? No, a mi que no em toqui ningú.
A mi que em toquin. Això sí, no vull patir. Un altre dret del malalt, saps? O sigui, és molt important. El DBA... Vull dir, que està...
I tot això pot quedar especificat,
tot,
eh?
Tot.
I un cop queda especificat, es porta al CAP?
El CAP el porta al registre de la Generalitat, o a través de, si són socis de DMD,
d'acord,
a través de nosaltres també es fa, i això ja queda a la teva salut.
Entesos.
Allà ja consta que tens el DBA.
És a dir, la manera més senzilla de poder-ho tramitar és o a través de l'associació o directament al CAP,
exacte,
que ho incorporarà a tot el que és l'historial de la meva salut.
I també ho pots fer a través de notari.
També.
Llavors, a veure, una de les coses en les que estem treballant ara...
Com qui fa, Gine, un testament, eh?
Exactament. Jo recordo que quan vaig fer el testament patrimonial amb el Lluís Jou, li vaig dir, jo vull fer el meu patrimoni, que és el meu cos, i realment estem parlant del 2006 o 8, i el vaig poder fer. A veure, és molt important una de les coses en les que estem treballant, i és que si tu vas davant notari, no necessites uns testimonis que acreditin que tu estàs capacitat.
D'acord.
Però, si no, nosaltres o el CAP compulsa aquells testimonis conforme t'estan dient que en aquell moment que tu l'has escrit estàs capacitat. El que passa és que ens hem trobat arreu del territori, a Lleida, a Girona i Catalunya, que hi ha també molta senyora... sola, gran i sola, i buscar tres testimonis és una qüestió molt difícil.
Que interessant.
Llavors, estem seguint el model de Navarra.
Clar, tres testimonis que en un determinat moment puguin...
Clar, tu t'és fàcil trobar-ho. Nosaltres és fàcil trobar-ho.
Sí, sí, sí.
Però hi ha gent de 80 i més que està vivint més la solitud i, a més, sabem tot el problema que hi ha. Llavors, nosaltres estem treballant perquè això es canvia. A nivell polític, tots els partits ens diuen... Clar, tots els partits, menys PP i Vox, ens diuen que tenim raó. El que passa és que a Catalunya el document de voluntats anticipades o testament vital va ser el primer en sortir. Va sortir en l'any 2000. Espanya va ser el 2002. Llavors, clar, era molt garantista també amb el tema de les signatures. Vam començar a treballar i després ens vam ficar, perquè hi havia autonomies que no les necessitaven. Mm-hmm. Llavors ens vam ficar que no podia ser perquè estàvem en l'època del procés i que si miraven a Catalunya en lupa, que això no podíem. Llavors ara tornem a treballar amb la línia aquesta de Navarra que ha anat molt bé, i és que les treballadores socials puguin acreditar que la persona que va està capacitada.
És a dir, les treballadores socials que coneixeran més bé que ningú l'estat en què es troba una àvia que estigui sola, una persona que visqui sola a casa seva, puguin acreditar...
Aquesta. Llavors, això sembla que sí. Hem estat treballant també amb el Col·legi de Treballadors Socials, sembla que sí. Aquí al CAP, de moment, també no ho pot acreditar, però la Raquel, la treballadora no social, no, que has parlat amb ella, també va fent. I anem a veure si és possible. Per el problema de solitud, perquè és que a nosaltres és molt fàcil trobar tres persones.
Esclar, ara us anava a preguntar, no sé si havíem... ens havíem ficat mai en aquesta derivada de persona que tingui una demència o que no tingui totes les seves capacitats i la família vulgui que aquesta persona passi els darrers dies de la seva vida d'una determinada manera.
A veure, amb el tema de demències...
Obrim una qüestió complicada, eh?
Sí. A veure, el tema...
De fet, perdona, a la xerrada... Hi assistiran Ramon Riu, jurista i voluntari de l'associació, perquè, clar, ja entenem que hi ha coses molt i molt tècniques que potser...
Que, clar, que s'escapen
que
sigui, a la...
Clar, que s'escapen una mica del que nosaltres fem el sí, dia a sí, dia, sí, no? Sí. Tot i que ella ho... Bueno, ho
sí, sí, bastant. Estem parlant d'aquesta xerrada el dia 20 a la Biblioteca Santiago
sí,
Rossinyol,
Sí, que el que volem en el fons és un dret, són les jornades dels drets humans, i participem, com l'any passat, amb l'Ajuntament, i el que volem és desmitificar la mort i assabentar, o sigui, donar informació que la gent s'assabenti.
I ajudar aquelles persones que es puguin trobar.
I ajudar a totes aquelles persones que tinguin dubtes o vulguin.
I tu deia, Gine, per què? Perquè, esclar, d'entrada, el testament vital és requisit indispensable que una persona estigui amb les facultats.
Si tingui capacitat.
Tingui capacitat. Si no la té...
Llavors, a veure, això ha hagut un abans i un després del 2021.
Sí.
A veure, requisits per fer el DBA és capacitat suficient, no?, i actuar de manera lliure.
D'acord.
Per tant, la família no pot intervenir.
Entesos.
Inclús quan tu demanes tres testimonis...
Sempre quan un tingui la capacitat, la família aquí no hi intervé.
No.
Llavors, és a dir, si jo vull morir que hi hagi una banda de música al menjador de casa meva... M'entens? Tinc tot el dret del món
tot el dret,
i ningú
tot el dret.
Pot interferir en això,
Sí, ningú.
D'acord.
Llavors, l'agost del 2021 va haver un canvi de legislació perquè, bueno, els patiments mentals ja a vegades no són crònics, sinó venen un bipolar,
sí,
per exemple.
Sí, sí, sí.
Tens moments de lucidesa i moments que no estan, no? Llavors, al començament la gent era tutelada. Quan eren tutelada perdien tota la capacitat jurídica, excepte pel patrimoni. O sigui, tu podies deixar les cases, però perdies... Això sí, podies
és
deixar els béns.
És interessant, això. No? Els béns materials, cap problema.
Es podia decidir. Llavors, aquesta llei canvia i es converteix que la persona tutelada passa a ser persona assistida. Llavors, això de ser persona assistida significa que conserven la capacitat jurídica assistida per la persona que t'acompanya. No?
D'acord.
Llavors, aquesta persona pot realment, quan és assistida, en moments de
lucidesa,
fer el seu DBA, revocar-lo, pot fer. Llavors, això és un abans i un després que la Glòria Ribas, que és la voluntària que porta el tema d'ADMD, de malalties mentals, pues ens ha passat una mica la seva informació. Ella sap més. Uh-huh. I bueno, esperem que potser fem alguna formació si cal al CAP. Bueno,
tenim perquè, gent... esclar, aquest és un àmbit especialment complex perquè hi ha un munt de situacions diferents.
Clar.
I la demència és evident que està sent hores d'ara una d'aquelles malalties més presents en la nostra vida, de les quals moltes persones en poden també parlar per casos propers o per casos familiars que intentaran gestionar com sigui, no?
És molt important tenir capacitat jurídica i si saps que quan siguis gran pots tenir una demència, pots tenir...
O entra dins les possibilitats, sí.
És molt important fer el document de voluntats anticipades, que a més és un ratet i després te n'oblides. Ho poses en tota la documentació i te n'oblides. Document que pots trencar quan vulguis.
Això és el que anava a preguntar. Encara sí, que el document s'incorpori a la meva salut, jo puc canviar el document d'últimes voluntats quan vulgui.
Sempre. És més, mentre tu puguis parlar... sempre podràs dir el que tu vols. Val més quan ja no pots parlar. O sigui, de fet, aquest document és més quan tu ja no pots, que per això també hi ha un representant, perquè en aquest cas el representant faci complir les teves decisions.
Mm-hmm. No, ella, per exemple, ha fet dos. O sigui,
quatre.
Has fet quatre.
Quatre. El primer, quan encara no era legal. El segon, quan ja era legal. El tercer, que va ser amb el meu marit, i com que el meu marit era el meu representant i es va morir, vaig tindre que fer un quart anomenant altres representants.
Entesos.
Per tant, no hi ha cap problema. O sigui, es pot renovar, sí, pot modificar, es pot estripar...
I una qüestió, perquè, com els dèiem, el dia 20 a 5:45 de la tarda a la biblioteca, aquells i aquelles que vulguin fer preguntes tindran l'oportunitat de fer totes les preguntes del món. El que comporta el testament vital es pot incorporar dins d'un testament habitual?
Són
dos
documents...
O són dos documents diferents?
Són dos documents diferents. A veure, és un document fàcil. Hi ha gent que ho té claríssim i el fa molt ràpid. Tu tens un model que els notaris tenen el seu model, però
d'acord,
hi ha notaris que accepten
el model que tu us hi portis.
Sí, nosaltres des de DMD hem defensat, no, encara que a vegades discutim, que és molt important que sigui un document que parteixi del que tu dones per als teus valors i les teves dignitats. O sigui que no ha de ser una cosa ràpida, no? De dir, jo què vull? No ser dependent. Jo vull reconèixer els meus. Jo vull... O sigui, quan tu fas aquestes valoracions, després dius, a veure, en un moment en què jo sé que no em recuperaré, que puc mm-hmm. estar entubada, que no sé què, que no... Llavors, què li dic jo a l'equip mèdic? Li dic que no vull que em facin això, no vull tractament oncològic,
d'acord,
no vull diàlisis, no vull tal. Vull que em donin pal·liatius per no patir. Això sí, ho deixen molt sempre clar. I després, doncs ja està. Sempre quan tu deixes de poder recuperar-te. Perquè mentre tu estàs, tens els teus drets que s'han aconseguit
sí, sí,
des de l'etapa de l'Ernest Lluch.
Està clar.
No? Drets que tu pots esgrimir. Vull sí, aquest sí, tractament, em vull quedar fora, puc escollir, no?
Però aquí estem parlant d'aquell moment en què un no tingui la possibilitat de dir en veu alta, d'expressar en veu alta allò que voldria que li fessin per ben morir.
I a més alliberes a la família.
No, no, està clar.
No. L'equip metge, perquè... a la família, no té cap problema amb ningú, vull dir, és que... perquè això passa, eh? Vull dir, un fill vol que l'entubin, un altre fill vol que no, l'altre que sí,
exacte,
mentre hi ha vida hi ha esperança. Tot això s'elimina, és el que la persona vol, i això és bàsic.
S'entès bé des d'un punt de vista, no sé si dir, social, tot plegat, ara quan en parleu, la percepció...
Home, a veure, va millorant.
Va millorant.
Va millorant, però per això treballem, per informar i perquè és cert que ja com no hi ha com tanta por. Vull dir, ara ja... els amics ja et pregunten, escolti, per fer el DBA, què puc fer? Vull dir, ja hi ha més informació.
A vegades tinc la sensació, com que us diré, fent... No és un paral·lelisme. Abans, quan algú parlava d'incinerar...
Per exemple.
I ara feia tothom els ulls ben grans.
I jo crec que
ara
és majoria.
I ara és
crec,
majoria.
Eh?
La incineració
no dades,
és majoria.
Eh? Però crec que és
i en el primer moment, incinerar una persona era, en fi, tothom es posava en guàrdia.
Doncs una mica això. Eh?
Creus que més o menys va sí, per aquí, eh?
Sí.
aquesta sensació. Què ens quedem per dir, Gine?
A veure, jo estava pensant que ara no tinc la dada, però tu pensa que amb l'important que és el tema del document de voluntats anticipades, jo crec que és un 0,68% o un 1% la gent que el té fet a Catalunya. O sigui, molt poca gent, costa molt que la gent l'incorpori, molt. I a nivell de l'estat espanyol, no sé si arriba a un i mitja o a dos, eh? O sigui,
bé, potser perquè a vegades també passa com els testaments, eh? Que no hi penses fins que...
Però amb això has de pensar abans.
És que és el que diuen. Encara recordem nosaltres una conversa amb en Lluís Jou que deia, no, una persona amb 30 anys el pot fer perfectament, el testament, i l'hauria de fer.
Sí, sempre.
I això estem igual.
Un ha de saber, sempre és les seves paraules, ha de saber el que vol fer. I a més, quan estigui millor i més capacitat. I com vol repartir-ho, a més, insisteix. No, realment sí, i a més és un dels notaris que tenim allà a la llista com persona que realment accepta, facilita, perquè hi ha notaris que fan uns documents molt...
Més complexos
molt,
de...
Sí, sí, alguns tenim algunes.
Però amb tot i això, un 1% de la població només ha fet el testament vital?
Sí, és que ara no tinc aquí...
Però és igual, no ve d'aquí, però
sí,
és a dir, una quantitat absolutament irrisòria, eh?
Sí, és poca.
És molt poca, un 1%.
Per això treballem, l'associació treballa... per facilitar-ho, perquè no hi hagi necessitat dels tres testimonis, de que passi com altres comunitats en què un assistent social o qui sigui, un...
Sí.
Aquí a l'OAC, entén-me, vull dir, una persona, un professional...
Perquè de... quin cost té fer un testament vital?
Doncs pues mira, nosaltres, al cap, nosaltres no. Podem assessorar i llavors, com l'oferim... clar, l'associació funciona per quotes. Nosaltres ho gestionem, guardem la còpia, oferim altres serveis, però això són 50 euros al mes.
A l'any.
Però llavors, si no, o si tu el fas pel cap, pues, nosaltres assessorem i tal, i ells el porten. I, el
I és un servei més de la sanitat,
I el notari pues, pot
deu ser un preu taxat, suposo, com és en el cas dels testaments.
Pues, sí, el notari pues, crec que són 60, 70, 50, també està en aquest preu.
D'acord. Però per tots aquells i aquelles que vulguin saber més coses sobre el testament vital, aquesta jornada, el proper dimarts dia 20 a 4:45 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol per fer balanç del primer any de la llei d'eutanàsia i sobretot per respondre a totes aquelles preguntes que es puguin formular vostès a l'entorn de la qüestió. I les poden formular en plena capacitat mental i en plena salut, perquè aquí es tracta de parlar de quan no la tens.
I nosaltres estem sempre, tots els dilluns de 6 a 8, a Drets Civils, allà a Samuel Barrachina, darrere del CAP, assessorem. Ara, des de la pandèmia, ens hem animat més a demanar cita prèvia per si de cas, però bueno, sempre estem allà. I, a més, oferim tallers per treballar això, no? Diem tallers que anomenem Parlem-ne. No?
Parlem-ne.
Vull ser jo fins al final, no?
Per tots aquells detalls que heu dit, eh?
Que són minoritaris.
Amb qui, amb com, de quina manera... I aquests problemes familiars, que la Rosa ha dit això de les famílies...
Clar.
Un diu això, l'altre diu allò, l'altre ve...
A veure, és que malauradament és així.
N'hi ha un que ha de prendre el lideratge de tots, perquè si no, aquí no s'aclareix ningú, i el malalt està allà, i a veure com ho arreglem, tot això es pot arreglar amb un testament.
És un regal.
De fet,
família,
és un regal
també.
Per la família, exacte. I, de fet, això que deies tu, que fem tallers, els tallers són... Els fem al casal Joan Maragall, els fem a l'Associació de Dones, ara tenim intenció de fer-ne un al Prado, vull dir, on ens demanin. I són gratuïts, evidentment.
Sí.
I aleshores això és molt interessant, perquè... veuen, fem una com una mostra del DBA, es comenta, les preguntes es contesten, i bueno, sempre que hem fet un taller, sempre han sortit persones que han fet el DBA.
D'acord.
A més, des de l'associació, com veiem tan clar això dels DBAs, la importància de fer-lo, i treballem amb aquesta línia, vam crear els grups locals. Per això, la manera de difondre des de Barcelona és molt complicat i vam començar a crear doncs, els grups, no? A Sitges, a Sant Cugat, a Sabadell, a Lleida, perquè és una manera d'arrelar-te al territori i a la ciutadania.
Anava a dir una petita maldat. És clar, pot quedar per escrit qui no vols que vingui.
També.
Que això també pot passar a les famílies, que aleshores resulta que s'acosta que si no hi ha vingut mai, què fa? Doncs també pots deixar per escrit si no vols que vingui algú encara que sigui de la teva família.
I els dos reportatges aquests, si la gent que no pugui venir i els vulgui veure perquè no els va agafar, si tu poses al Google, no?
TV3 i aquests reportatges.
El títol d'aquests dos reportatges es poden trobar des de casa.
Ginel Valadejo, gràcies. Rosa Bekkers, gràcies.
A vosaltres.
Dimarts, dia 20, a la Biblioteca 2, 5:45, aquesta xerrada de valoració del primer any de la llei d'eutanàsia.